mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Ay, sí, es así, estem, así continuem. Molt bon dia. Si acabes d'incorporar-te ara a esta sintonia COPE, soc Raúl Puchol. I sí, al igual que Alberto Marco, ens enxissen els 11 de juliol, perquè és divendres, és el nostre dia oficial del turisme. En un instant, Turiscope Castellón, que ens traslladarà a la capital històrica del Maestrat, a Sant Mateu. Però abans estarem també per les muntanyes, a Vistabella. Ja sabeu, l'ermitori, el santuari de Sant Joan de Penyagolosa, que ha sigut notícia aquesta setmana per la signatura del conveni, el nou conveni entre Generalitat Valenciana i Diputació de Castelló per poder dur la llum i l'aigua, que s'ho havien deixat o què havia passat ahir. El seu alcalde deu d'estar content. Deu d'estar content perquè, per fi, una miqueta de retard, pareix ser que estarà tot en ordre. Ha sigut una setmana en el que la Universitat Jaume I ha sigut notícia i Maria Bellido ens ho resumirà. També estarem amb l'espai setmanal dedicat al cinema i també a les sèries. I, a més, estem en la vespre d'un dia important per a Xilxes. Vespre, avantvespre. Perquè el proper diumenge, la 2 de Televisió Espanyola dedicarà el Dia del Senyor des de la parròquia de l'Assumpció de Xilxes amb motiu del quart centenari del Santíssim Crist de la Junquera. Però abans de tot això, i per suposat molt més, el primer que fem, que va a estes hores, amb Auterza, el concessionari oficial Renault a la província de Castelló, les seves instal·lacions a Castelló i Vila-real, és actualitzar les notícies més properes. I per això guaitem a castellóninformación.com. Que és el que conten? Que 7 titulaciones de la Universitat Jaume I inicien el curso 2025-2026 con nuevos planes de estudio. També volen conèixer l'última hora de l'horatge. Agència Estatal de Meteorología, Juan Carlos Piña, ¿qué tal las cosas por ahí arriba?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Este viernes en la provincia de Castellón tenemos intervalos de nubes bajas con posibles lloviznas o lluvias débiles, sin descartar el desarrollo de nubes de evolución diurna en el interior que podrían dejar chubascos acompañados de tormentas. Las temperaturas diurnas se mantienen hoy sin cambios o bajan ligeramente. Se prevén máximas de 32 grados en Segorbe, 31 en Castellón y Vinaroz y 28 en Morella. Mañana sábado tendremos cielos nubosos con chubascos y tormentas muy fuertes, también probabilidad de granizo y acumulaciones de 30 a 40 litros por metro cuadrado en una hora. Por otro lado, las temperaturas diurnas tenderán a bajar de forma generalizada, quedándose las máximas en los 29 grados en Castellón y Segorbe, 27 en Vinaroz y 26 en Morella. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y recuerda que todo el que escoltes pedacío puedes tornar a escoltarles 24 horas del día al nostre web cope.es/castellón, on també pots llegir notícies que te contem per ací. Per exemple, a hores d'ara destaquem Port Castelló acoge el desfile La Mar de Solidario en apoyo a Caritas, o que la Guardia Civil contra el top manta incautadas más de 2.000 prendas falsificadas. Y també pots trobar el Consell de la Guàrdia Civil davant les estafes per internet. Aprender cultura de ciberseguridad. En su dia, el representant de l'equip arroba de Guàrdia Civil a la comandància de Castelló, ahir mateix en este programa. Per això te dic que el que escoltes per ací ho pots tornar a escoltar o llegir al nostre web cope.es/castellón. Amb Auterza, el concessionari oficial Renault a la província de Castelló en les seves instal·lacions a Castelló i Vila-real, hem actualitzat les notícies del dia més properes.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Estem de divendres, divendres que tanca una setmana laboral en la que ha segut notícia Vistabella i Sant Joan de Penyagolosa. Ja ni ens recordàvem que allí n'hi havia unes obres que no podien continuar, que pràcticament estan finalitzades, però faltava la llum i faltava no sé què. Total, que esta setmana s'han reunit el president de la Generalitat, Carlos Mazón, i la presidenta de la Diputació de Castelló, Marta Barrachina, ja ho han aclarit tot, ja han signat convenis, i això ja, per fi, pareix ser que serà una realitat. Jordi Alcón, com bé sabeu, és l'alcalde de Vistabella. Molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos en esta setmana que ha sigut important.
Hola, bon dia.
Important ha sigut.
Sí, la veritat és que sí, a veure, sempre és una bona notícia que aquest tipus d'acords arriben. Si bé ja és un acord que, com tu has dit prèviament, venim arrastrant-lo des del 2018, però bé, sempre va bé que es formalitzen, sobretot, i tinguem una garantia de que els diners s'invertiran a fi al territori.
per què no estava això inclòs o què és el que ha passat ahir? Perquè recordem que n'hi han quatre parts en tot el que ha sigut la rehabilitació, la remodelació, l'acondicionament de Sant Joan de Penyagolosa, la seva hosteria, el que és també, evidentment, la capella, l'església, l'entorn, com era Generalitat Valenciana, Diputació de Castelló, Ajuntament de Vistabella i també el bisbat de la diòcesi de Segorbe-Castelló. Per què, Jordi?
Clar, a veure, això se va planificar en un inici com a la rehabilitació de l'ermitori, ¿vale? Perquè va tancar, degut ja a un estar pràcticament obsolet, ¿vale? I ja no complia condicions a la pràctica d'allotjament i de seguretat per a les persones. Si bé també, clar, al ficar aquest projecte endavant, que és molt necessari i fonamental, al dinamitzar aquest edifici es van pujar al carro també les altres administracions, el que van fer que el projecte de recuperació, que ja no només el santuari, sinó el conjunt d'edificacions del santuari més els voltants, es sumaren al carro de la rehabilitació. Doncs clar, això també és complex, perquè ja estem parlant de moltes administracions que s'han de ficar totes d'acord, però el bon que se va aconseguir fer-ho. Va costar molt, però se va aconseguir fer.
I aleshores, esta paralització, estos vora dos anys que estem esperant i sa financiació, què ha passat?
Clar, així, per un costat, teníem la rehabilitació del santuari i per altre costat el projecte d'abastiments, no? La llum, l'aigua i el projecte de sanejament. Clar, això està iniciat, encara que altres informacions i altres autoritats hagin dit que fins ara no s'havia fet res, això s'ha iniciat des del 2021. Nosaltres tenim el projecte, l'inici de l'expedient de tot això a partir del 2021, va ser la mateixa Diputació i va redactar el projecte, per exemple, de l'enllumenat, de portar la llum allí. El que no entenem per què aquesta paralització. Ara, que queixen d'aquesta paralització i fent pastre, quan en dos anys de govern, quan abans en menys d'un any, possiblement se va redactar el projecte, i ara no s'ha executat a data d'avui. Uh-huh. És estrany.
Diguem lo que és l'obra civil, està acabada i només falta l'electricitat.
L'electrificació i la conducció d'aigua. Uh-huh. Falta. Uh-huh.
Clar, perquè si no tenim conducció d'aigua i no tenim llum, no podem obrir l'hostaleria, o com es pronuncia... L'allotjament,
L'hospederia,
ni pot haver restaurant, se pot posar el grup d'electrogen, però no crec que la Conselleria de Medi Ambient en el paratge natural d'això li parega molt bé.
Clar, això, sí, com tu dius, això en un hotel, al final, sense llum i aigua no pot funcionar. Sí, és cert que abans això ha estat funcionant tota la vida, d'aquestes maneres, en l'abastiment de la captació de la font de la pregunta, que està al costat de l'ermitori, pràcticament, i després sí que funcionava en un grup d'electrogen. Però, clar, per a lo que era la capacitat d'entonces, sí que es donava abast. Evidentment, a l'ampliar els usos, a l'ampliar el conjunt, doncs ahí se quedava tot despenjat i va ser la primera de maniobrar i redissenyar un poc el que és l'esforç. Sobretot el tema de l'aigua, La llum estava clar ja com tenia que ser.
Per curiositat, l'alcalde de Vistabella s'ha enterat de tot això per la premsa, de la signatura del conveni, ho ha sigut avisat, advertit, informat?
No, m'he enterat per la premsa, la veritat. Sé que, a veure, evidentment, de tant en tant sí que m'informen de les coses que passen per els plenos de la Diputació, i sé que anava, en principi, anava, però desconeixia totalment que s'anava a signar ni a escenificar. Mm-hmm.
S'han tenat dia de que posa el conveni, quan estarà la llum, quan estarà l'aigua o...
No sé res de tot això. Sé que falten els informes sectorials de tot el projecte, però fins ahir no sabem res més.
És un pas endavant, això sí, i no ho posa ningú en dubte, i que era necessari, que arriba tard, és possible també que així siga, però el fet és que estarà. Quan en principi tenia que estar tot en marxa?
Se suposava que el 2025 tenia que estar operatiu ja tot.
El 25.
Però bé, la part de l'obra de l'ermitori sí que està, si no acabada, pràcticament acabada. De fet, estan els mobles, els llits, l'equipament del bar, està tot allí. Però, clar, ara mateix sense complir les necessitats d'aigua i tot això, més que res per assegurar-les, no perquè no hi hagi aigua, per assegurar-les en un caudal suficient, pues això tindrà que retrasar-se l'ús hoteler, segur. Uh-huh. fins que estigui l'obra, l'altra part de l'obra civil completada. A la mateixa podrà tindre altres usos, doncs probablement com a espai de reunions, com a espai d'altra cosa, sí. Jo crec que sí, evidentment, sí, els titulars estan dispostos, per supost. I ja podria començar a dinamitzar-se la zona, fa moltíssima falta.
Jordi Alcón, alcalde de Vistabella, gràcies per compartir amb els oients de COPE el que significa este fet ocorregut aquesta setmana, la signatura del conveni Generalitat-Diputació per abastir l'aigua i també de l'electricitat a tot el que és ese entorn i sa hostatgeria i també l'ermitori, evidentment, de Sant Joan de Penyagolosa. I ja posats, com se presenta l'estiu, senyor?
L'estiu, de moment, fresquet. Així ara estem a 16 graus. I molta boira, des d'ahir també, plovent, però són els nostres estius, o sigui, així l'estiu se dorm tapat en manta. Esperem també molta afluència de gent, aquest estiu també. Per sort, gràcies a les pluges de l'hivern, l'aguantarem bé, a nivell hídric, i no res, a convidar-vos, com sempre, sobretot als oients vostres i a tot el que vulgui estar interessat, perquè vingui a visitar-nos.
Bon estiu!
Igualment, adeu!
Que vagi bé, quina enveja, la fresqueta! Ara que viure allí també, en esa fresqueta. Bé, bueno, ha sigut una de les notícies de la setmana. N'hi haurà molt més que te comentarem a partir de la 1:30. Ara, en un instant, arriba el torn de Turiscope Castellón.
Mediodía.
Cope más Castellón.
Estar informado.
Tú has nacido para el verano.
Este verano visita Onda y disfruta de un plan para toda la familia, con espectáculos y conciertos en el imponente Castillo de las 300 Torres y una experiencia medieval única dentro de sus murallas. Saborea nuestra gastronomía, recorre nuestros paisajes y atrévete con deportes acuáticos en el Pantano de Sitxal. Onda, un lugar para quedar. Ayuntamiento Onda.
Últimos días para renovar tu abono del Villarreal, hasta el 12 de julio. Infórmate de todos los detalles en villarrealcf.es. Sabor a Champions. Renovación de abonos hasta el 12 de julio. Campaña de abonos del Villarreal. Últimos días de renovación. Recuerda, hasta este sábado 12 de julio.
Porque el transporte es cosa de profesionales.
964-101-101.
Su taxi Castellón, su taxi de confianza.
Reservas con 24 horas de antelación para más de 30 kilómetros de recorrido por mail a info@sutaxicastellón.com.
964-101-101.
Su taxi Castellón, su destino es el nuestro.
Los lunes son de gastroexperiencias for Vedat Mediterráneo. Los lunes, a partir de la 1:00 p.m, en COPE más Castellón con Carlos Pérez, gastroexperiencias for Vedat Mediterráneo.
COPE más Castellón.
Estar informado. Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Es la 1:00 p.m, 20 minutos, 18 segundos. Aquí estamos Alberto Marco y Raúl Puchol, muy contentos porque es viernes y porque los viernes es día de...
Los viernes son de Turiscope, la actualidad del sector turístico de la provincia de Castellón, todos los viernes a la 1:20 p.m, en Mediodía COPE, con Alberto Marco. También en versión podcast en cope.es/Castellón. Turiscope Castellón, ofrecido por Magnanimous Rural Rooms de Vilafamés.
COPE, estar informado.
Hoy seguimos el camino iniciado hace 7 días. Si entonces nos desplazamos hasta el Alto Palancia para rendir homenaje a la esposa de Jaume I, en este caso nos vamos más al norte, a una localidad que desde esta tarde volverá a convertirse en la capital del Maestrat de Montesa. San Mateu revivirá tiempos históricos y destacados, los medievales, con la duodécima edición de su Mercat Medieval. Una cita que ayuda a destacar todas las vivencias que esconde la localidad, como nos ha explicado su alcaldesa, Ana Besalduc.
Jo sempre dic una frase que m'agrada molt, i és que a Sant Mateu a tots els carrers n'hi ha pedres que parlen, no? D'aquest passat tan esplendorós que va tindre en aquesta època, no? On Sant Mateu era el centre administratiu de la comarca, per utilitzar paraules que avui en dia utilitzem.
Y lo hace con un evento que durante tres días llenará de actividad las calles más destacadas de la localidad.
Esta es un dels èxits del Sant Mateu medieval, ¿no? Que a banda de lo que es pues tot el mercat, pues tenim des de primera hora hasta ben entrada la nit, pues moltíssimes activitats i moltíssims espectacles itinerants per a tots els públics, per a que pues se ho puguen passar lo millor possible, ¿no?
Y lo hará, como hemos escuchado, con una agenda que es casi inabarcable. Y donde destaca especialmente la programación para toda la familia y, sobre todo, para los más pequeños.
Así, el Sant Mateu medieval va néixer en esa vocación, en ser la excusa per a visitar-nos i que el visitant pues se trobara en este gran patrimoni, en esta gran història que tenim en este poble del nord de Castelló. I, bueno, pues és veritat que un dels grans protagonistes del Sant Mateu medieval pot que siguin els més menuts i més menudes de les cases, que tenen activitats, tallers, espectacles només per a ells i, a més, durant tot el dia.
A ello se suma un campamento medieval, una granja, también medieval, y evidentemente el mercado medieval, donde además de artesanía histórica se contará con los mejores productos de kilómetro cero.
Sí, efectivament, a més també tenim pues molts expositors locals, de empreses de i associacions de Sant Mateu que també col·laboren en este Sant Mateu medieval i se podran adquirir pues evidentment aquests productes grans de Sant Mateu que fan tan gran la nostra gastronomia, no? Pues el oli, el pa, les pastes, la gent podrà disfrutar de tots aquests productes de Sant Mateu, que alguns pues tenen premis nacionals importants, i que si tenim emprenedors i emprenedores que fan productes com te dia, el oli, el pa i les pastes de molta qualitat i fet en molta tradició,
No solo productores y artesanos colaboran en esta cita. Otros establecimientos de la localidad, como por ejemplo sus restaurantes, también adaptan su oferta este fin de semana, completando la experiencia ideal para los visitantes.
Pues sí, efectivamente. La veritat és que la activitat, o sea, el sector privat en Sant Mateu està creixent, primera ajudant a rehabilitar patrimoni i després a oferir al visitant la visita en ese patrimoni, com poden ser les bodegues, sinó una experiència, no? Jo crec que a Sant Mateu se pot estar tot el cap de setmana sense repetir activitats i podem disfrutar pues això d'una experiència que la gent pot recordar.
Y un fin de semana que, como decíamos, recuerda la época en la que la localidad, ahora dirigida por Ana Besalduc como alcaldesa, era capital del Maestrat de Montesa. Un momento singular que ahora se trabaja en recuperar, y es que hace pocas fechas han arrancado las obras de rehabilitación del Palacio de Montesa y el convento, con el que se ganará una mayor muestra de historia en la localidad y también un espacio polivalente para la propia Sant Mateu.
Bueno, sí, la veritat és que va ser una gran notícia per al poble de Sant Mateu, no? Pues rebre esta subvenció del Ministeri de 11 euros, 2.970.000, per ser exactes, per a ficar en valor pues este espai és un solar municipal d'uns 5.000 metres quadrats on pues les cates arqueològiques que s'han de fer són molt importants perquè segur que ens retiraran les restes d'este convent de visitarem també per a fer allí pues una xicoteta edificació de planta baixa que és on estarà el museu municipal i centre d'interpretació de totes les restes que ens puguen sortir. I la veritat és que esta setmana mateixa han començat les obres i estem, pues, com te dia, molt contents perquè per a un poble de 2.000 habitants poder accedir a una subvenció de quasi 3 milions d'euros, pues això és un somni fet per molta gent, pues ha pogut ser una realitat, no? Diuen sempre que la sort té que pillar treballant i així mos va pillar treballant i, bueno, pues un any més o menys 10 mesos d'execució i veurem com tot aquest espai, que ara pues és un espai un poc degradat, pues les entrades del poble, que se dignificarà conforme cali li pertoca al poble de Sant Mateu. I bueno, pues molt il·lusionats en esta obra.
Los viernes son de Turiscope, la actualidad del sector turístico de la provincia de Castellón, todos los viernes a la 1:20 de la tarde, en Mediodía Cope, con Alberto Marco. También en versión podcast en cope.es/Castellón. Turiscope Castellón, ofrecido por Magnanimous Rural Rooms de Vilafamés.
Cope, estar informado.
Las últimas noticias indican que este verano va a ser sofocante, asfixiante, achicharrante. ¿Sabes qué te digo? ¡Que me piro!
¿Pero dónde vas? ¡Que estamos en directo!
¿Pues dónde voy a ir? ¡Con este calor a Casmani!
¡Casmani! Dale aire fresco al verano con Casmani Electrodomésticos. Tenemos la mayor selección de equipos de climatización y ventilación de Castellón y provincia. Y como siempre, transporte gratuito y financiación a 12 meses sin intereses. Casmani Electrodomésticos, en la ciudad del transporte de Castellón y en casmani.es.
Sí, 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 Casmani, sí.
Todo lo bueno en esta vida empieza por re, como reír, renovar o rebajas. Vuelven las rebajas de Mercamueble con hasta un 60% de descuento. Repetimos, hasta un 60% de descuento. Además, retrasa tus pagos hasta dentro de 6 meses y repártelos en 12 cuotas sin intereses. Ven a las rebajas de Mercamueble. Más información en mercamueble.com.
Mercamueble Castellón, Avenida del Mar 61.
Marina Dor Construcciones presenta el edificio Sol en Castellón, en la mejor ubicación. Zona Boera, Avenida Villarreal.
Viviendas con piscina, pádel, gimnasio, solar. Un barbacoa, club social, trastero y plaza de parking.
Desde 199.000 euros.
Visite los 3 pisos piloto en calle Moyano 8 y compruebe la extraordinaria memoria de calidades.
Más info en marinadorconstrucciones.com. Mejor ni lo sueñe.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Te ayudan a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Estar bien por dentro para estar bien por fuera. Clínica Doctor Rojo, Pérez Bayer 1. De Villarreal.
Trabajamos para que puedas disfrutar de un Castellón mejor, más verde, más accesible y con menos humos. Seguimos avanzando en la zona de bajas emisiones y ya han empezado los trabajos de adecuación del parking disuasorio del antiguo mercado del lunes. Mientras duren las obras, excepto fechas puntuales, podrás estacionar gratis en el parking exterior del recinto de ferias y mercados, ubicado en la Avenida del Mar, justo enfrente. Juntos avanzamos hacia el Castellón del futuro. Ayuntamiento de Castellón.
Toldos Azahar, toldos y pérgolas para todo tipo de viviendas y locales comerciales, cerramientos acristalados sin perfiles verticales, cobertores para piscinas. Toldos Azahar, un buen toldo con un gran diseño y mejor calidad. Diferencia tu vivienda o local comercial con Toldos Azahar. En Avenida Diputación, nave 17, teléfono 964-21-51-11.
Mediodía.
COPE Castellón y COPE Vinarós.
Estar informado.
És la 1 de la vesprada, 30 minuts amb 17 segons. Així seguim Alberto Marco i Raúl Puchol. Encantats de que siga 11 de juliol perquè és divendres, perquè és el dia principal d'una de cinema o una de sèries. Però també seguim resumint coses importants i destacades que han succeït esta setmana, com per exemple el balanç del curs acadèmic d'este 2024-2025 i les pretensions per al 25-26 per part de la rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón Soler, o el que serà este proper diumenge, el Dia del Senyor, en la 2 de Televisió Espanyola en directe des de Xilxes, a motiu del quart centenari del Santíssim Crist de la Junquera. Però abans de tot això, Alberto Marco, quins són els principals continguts de l'informatiu Mediodía Cope que podrem escoltar a les 2 de la vesprada i 20 minuts?
Doncs parlarem molt de l'interior, Ja hem escoltat dos raons per a escoltar, per a comentar-lo. Una vista via al Maestrat, en ese santuari Sant Joan de Pinyagolosa, l'altre en ese Palau de Montes a Sant Mateu, però també d'inversions que arriben des d'Europa, perquè ha sigut la setmana on que ha passat en els diners de la ribera del riu Sec. Doncs mentre s'aclarís una cosa o una altra, el que sí que s'ha conegut avui és una nova subvenció des de Brussel·les per a l'Ajuntament de Castelló, 3 milions i mig d'euros per a la renaturalització de diversos espais, no només de parcs, com per exemple el Ribalta o també el geòlogo José Rollo, el dels patos que se coneix, sinó també per a places on se ficarà una coberta vegetal superior a la plaça Santa Clara, per exemple, o també per a fer oasis climàtics a diversos centres educatius de la capital. Així que una inversió important de la que tocarà estar pendent a veure com s'invertís esos 3 milions i mig d'euros. I també te recordarem un event del que ja vas parlar, si no m'equivoque, el dimarts en aquest espai i que tindrem aquesta vespada de les 8 en Moll de Costa, com és ixa desfilada de roba que impulsa Caritat Diocesana de Segorbe Castellón, en ixes prendes de roba de la seva tenda d'espai de cor ahí al districte marítim de la capital.
Doncs tot això i molt més a partir de les 2 de la vesprada i 20 minuts a l'informativo Mediodía COPE. Parlant d'això, teníem també la categoria Compromiso Social als Premis COPE Castellón.
Desde hace más de 3 décadas, su labor está siendo un faro de inclusión, de dignidad y de esperanza, acompañando a personas con discapacidades intelectuales en cada etapa de su vida. Desde la atención temprana al envejecimiento, pasando por el apoyo educativo, la formación laboral y hasta los espacios de ocio. Su trabajo no solo transforma vidas, transforma miradas y enseña que la inclusión no es un ideal, sino una responsabilidad compartida. Por su incansable dedicación, por su capacidad de construir comunidad y por recordarnos cada día que una sociedad más justa es posible, en reconocimiento a su labor, compromiso y dedicación en la inclusión, educación y mejora de la calidad de vida de las personas a las que atiende, con un impacto positivo en la sociedad, ejemplo de solidaridad y de humanidad, el premio COPE Castellón al compromiso social que promueve Ambulancias CSA es para Asociación y Fundación Síndrome de Down, que recogen Alberto Mateu Edo, presidente de la asociación, y Carolina Ballester, presidenta de la fundación, acompañados de, evidentemente, los grandes protagonistas del cómo y el porqué de esta asociación y de esta fundación.
Buenas tardes. Todos los que conformamos Asociación y Fundación Síndrome de Down Castellón, estamos muy contentos de recibir este reconocimiento que nos emociona y nos anima a seguir trabajando por la inclusión real, tanto en las aulas como en el mundo laboral para las personas con síndrome de Down y otras discapacidades. Este premio nos ofrece la posibilidad de dar visibilidad a una labor que solo tiene sentido si la construimos entre todos y todas. Este reconocimiento es de las familias, del equipo y sobre todo de las personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual, que cada día demuestran que esta es una sociedad inclusiva, diversa y tolerante. Muchísimas gracias.
Bueno, pues el premio Compromiso Social en la 15ª edición de los premios COPE Castellón, este que hizo posible Compromiso Social Ambulancias TSEA, fue de los momentos, sin duda, más emotivos de aquel día.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Vamos finalizando una semana, María Bellido Mas, en la que ha sido noticia la Universitat Jaume I.
El curs acadèmic 2024-2025 ha arribat a la seva fi i la Universitat Jaume I de Castelló pot celebrar un tancament brillant amb objectiu clau aconseguit i un notable creixement en múltiples àrees. L'UJI ha destacat especialment en investigació, inclusió i ocupabilitat i per primera vegada s'ha posicionat en el prestigiós QS World University Ranking, situant-se entre les 4,5% de les millors universitats del món. Aquest reconeixement internacional no sol reflecteix la qualitat acadèmica, sinó també l'impacte que la universitat en la societat i en el desenvolupament econòmic i social de la regió. Entre els seus assoliments més importants es troben projectes innovadors en ciència i tecnologia que busquen donar solucions reals a problemes actuals, així com programes d'inclusió que garanteixen l'accés i la permanència d'estudiants amb diverses necessitats. A més, cal destacar que la universitat continua enfortint els seus llaços amb empreses i entitats impulsant la investigació aplicada i obrint portes per a la inserció laboral dels seus estudiants. L'UCI també ha fet un pas avant en la millora de l'accessibilitat del seu campus virtual, facilitant l'educació a distància i la igualtat d'oportunitats. D'altra banda, s'han estabilitat 380 places de professorat associat, consolidant la qualitat docent i oferint estabilitat laboral a un sector clau en el funcionament de la universitat. En l'àmbit d'investigació, l'UCI continua fent passos ferms cap avant.
Aconseguit una fita històrica en activitats d'investigació, hem desplegat 285 projectes amb un import superior de 46 milions. Hem superat totes les xifres possibles en l'àmbit de la recerca i hem superat més de 1.000 contractes, 11 projectes col·laboratius amb empreses, que no ho fem únicament els grups d'investigació, sinó que ho fem amb col·laboració amb les empreses, i l'import total d'esta contratació ha sigut 5,4 milions d'euros. També hem creat el Consell Assessor d'Innovació. Per primera vegada se reunirà ja la pròxima setmana i hem creat una unitat de gestió de la investigació, transferència i justificació, perquè volíem donar millor servei a la comunitat universitària. Bé, dins del nostre pla de promoció, investigació i transferència, que sabeu que renovem cada any, volem apostar un poc més encara per donar suport als instituts d'investigació. Fins ara, en el pla, hem donat suport als joves, hem donat suport als grups consolidats. Ara és el moment de també incloure els instituts d'investigació i així no ho farem.
Més enllà dels assoliments aconseguits, l'universitat treballa actualment en un ambiciós projecte que busca unir a totes les universitats per a impulsar la innovació de manera conjunta amb una aposta estratègica pel futur de la investigació.
Tenim un projecte d'investigació a través del consorci anomenat EduWide, que permetirà a totes les investigacions, a tots els investigadors i investigadores de les nostres universitats compartir infraestructures, crear xarxes d'investigació, treballar conjuntament en el consorci, que no és una altra cosa que una universitat macro a nivell europeu.
L'UCI no sols es preocupa pel seu alumnat, sinó també pel benestar i l'estabilitat del seu personal docent. Enguany s'han implementat mesures concretes per a millorar les condicions del professorat associat, reconeixent el seu paper fonamental en la qualitat educativa.
La Universitat Jaume I, davant del tema dels associats, hem estabilitzat 380 places de professorat associat, o estabilitzarem, perquè en aquests moments s'estan realitzant els processos de contratació. Ho han fet pensant en les persones, perquè aquest és un dels nostres compromisos. De fet, cap associat de la nostra universitat que vulgui continuar a la Universitat Jaume I, una vegada passen els processos de contratació, perquè som una universitat pública i no podem deixar de fer processos de selecció, podrà quedar-se a la nostra universitat. És a dir, no hem reduït el nombre de places d'associat. I aquelles persones que guanyen el concurs quedaran de manera indefinida a la nostra universitat.
L'estudiantat continua sent l'eix central de la universitat, i així ho demostren les beques accessibles i el suport oferit després de la dana que va afectar greument a la comunitat valenciana. Una resposta ràpida que mostra el compromís humà i institucional de l'UCI.
Hem aprovat un pla d'ocupabilitat i emprenedoria. Per supost, hem atès a les beques i a les ajudes. Sabeu que és una condició, diria, que es va en l'ADN de la Universitat Jaume I, velar per la màxima oportunitat a tot l'estudiantat, a totes les persones, independentment de la seva situació econòmica, social, edat, i així ho han fet. I especialment es van ficar les piles davant de la dana i van crear programes específics d'ajudes amb un import de 160.000 euros específics per a aquestes persones de la nostra comunitat universitària que podien veure-se afectades.
SpaiTec, el parc científic i tecnològic de l'UCI, s'ha consolidat com un motor d'innovació i emprendedoria amb un vincle cada vegada més fort amb la societat castellonenca.
SpaiTec compta amb 330 empreses instal·lades i 10 amb vinculació virtual. Aquestes empreses estan en SpaiTec, sinó el que volem és que les empreses que estiguen així mantinguin aquesta relació en els nostres grups d'investigació. Això ho estem aconseguit i prova és que facturem 111 milions d'euros i que han augmentat respecte a les dades que prèvies fins a arribar als 5,4 milions d'euros.
El pròxim curs arriba carregat de novetats. La seva rectora, Eva Lalcón, ens avança algunes de les millores més destacades que marcaran el nou any acadèmic.
Ara és el moment de preparar el curs. La primera és que abone aquesta aposta per l'actualització de l'oferta acadèmica i implantarem un nou grau, en aquest cas serà International Business Economics, serà un grau en anglès. També farem un doble grau mestre Educació Infantil i Primària, que era una assignatura pendent i que jo com a rectora pensava que era bo per a l'estudiantat, perquè incrementava les possibilitats a l'hora d'accedir a oposicions a mestre. I també implantarem un nou màster, en aquest cas en gestió administrativa, perquè dona resposta a moltes de les places que deixen en l'administració pública.
Finalitza un curs ple d'assoliment, esforç i passos cap avant. Però això no és un punt final, sinó una nova línia d'eixida. En Luchi, el futur s'investiga, s'ensenya i es viu. I el pròxim curs promet.
Com es nota que és estudiant de comunicació audiovisual de Luchi i que està fent pràctiques així amb nosaltres. Maria Bellido Mas. Quina setmaneta.
Mediodia.
Cope más Castellón.
Estar informado.
I quin divendres, que és el nostre dia de les sèries, és el nostre dia del cinema, és el nostre dia de dir-li hola, Xavi Manzanet i Nebot per part de mare.
Hola a tots i a totes, hola. I benvinguts, benvingudes a esta secció de cine i sèries, Sèries Cope, que avui fem amb la calor, la pluja,
tot.
Amb l'estiu i de manera express, per a que pugueu posar-vos al dia de totes les novetats que arriben a la xicoteta i també a la gran pantalla. Així que, si us sembla bé, anem a parlar de la primera de les sèries. Es diu Fúria.
Todos vamos a morir. Esta certeza debería servirnos para abrazar la vida.
Fúria, una proposta un tant diferent que arriba a HBO Max, una sèrie de 8 episodis de 30 minuts creada i dirigida per Félix Sabroso, que compta en el repartiment amb actrius com Carmen Machi, Candela Peña, Cecilia Roth o Natalie Poza i Pilar Castro. És un repartiment, com diríem, coral, perquè el pes recau en diverses protagonistes. És un drama que seguirà a 5 dones disposades a tot davant situacions límit, com per exemple l'extorsió, l'opressió, l'exclusió o la manipulació. Marga Carmimachi serà un snob artista que té un home que s'ha liat amb l'assistenta. Després, per altra banda, estarà Vera, que interpreta Pilar Castro, una amiga de Marga que és cuinera i que tindrà que tancar el seu negoci. Després estarà Nat, una dependenta de moda que veurà la seva feina amenaçada quan a l'empresa es renova la plantilla. O, finalment, Adela, que interpreta Natalie Poza, que no tindrà treball i que es veurà desnonada junt a la seva mare major per un casero cruel. Aquestes històries s'aniran entrellaçant en esta drama coral que arriba, pues, com bé diem, a HBO Max. Però no és l'única estrena. Tenim més sèries que arriben este cap de setmana a les plataformes. La segona estrena que em vull destacar es diu Sin Medida.
Ui.
Jess, ha canviado algo.
¿Jess?
Hola, ¿cómo estás?
Tía, ¿estás bien?
¿No estás contenta?
¡Dejarme! ¡Es lo peor que ha hecho nadie!
Y arriba a Netflix esta serie que mezcla elementos de comedia y drama y que nos sitúa en la historia de Jessica, a qui interpreta Megan Stalter, una dona de 30 anys neoyorquina, addicta al treball, que atravessarà un moment molt complicat. Fa poc va acabar amb la seva relació, que creu i pensava que seria per a sempre, i això la portarà a aïllar-se del seu entorn. Com cada racó de Nova York li recordarà a mals moments de la seva vida anterior, decidirà acceptar una proposta laboral i anar-se'n a viure a Londres, on viurà una vida solitària, completament aïllada, en unes situacions rocambolesques que li portaran a conèixer a Félix, un xic que acabarà fent que travesse totes les banderes vermelles. La connexió entre ells serà innegable, però també serà una font inesgotable de problemes. Esta sèrie ha estat creada per Lena Dunham, coneguda per haver creat la sèrie Girls. I, finalment, la tercera de les sèries que em vull destacar és El clan Olimpia.
Sabes que me acuerdo mucho del día que te conocí. ¡Que vivan los percheros!
Tienes un tumor en el hígado.
Arriba a Disney Plus esta sèrie inspirada en la història real d'una narcotraficant espanyola. La sèrie seguirà la vida d'Olimpia, que donarà un gir radical quan al seu home li diagnostiquen una greu enfermetat. Decidirà mantindre, a pesar de tot, a la seva família endavant i començarà venent pues, hachís al seu barri i a poc anirà adentrant-se en este món del narcotràfic. És un argument molt semblant al de Breaking Bad. Era el protagonista de Breaking Bad i la sèrie que vam viure ara farà pues, quasi 18-19 anys, que va despuntar en el seu moment i que l'argument era molt semblant. Bueno, allí s'adentrarà quan viatja als Estats Units per tratar de aconseguir que li troben una cura al seu home, s'adentrarà ràpidament en el món del narcotràfic, establirà vincles amb cartells colombians, la màfia napolitana, i tot això en un moment en què tractarà d'acceptar a la seva família, deixar la banda, sense que oblidar que tindrà que lluitar contra els propis càrtels que no accepten que una dona acabe decidida a liderar este negoci. Endinsada d'una doble vida, Olimpia construirà una xarxa de mentires per a protegir els seus secrets i els que més estima. Pues ahí teniu, el clan Olimpia. No podem oblidar les estrenes que arriben als cines i si hi ha una pel·lícula de la que tenim que parlar és el retorn, novament, nova pel·lícula de Superman.
Por fin nos conocemos. Ahora, tal y como tenía planeado. Te destruiré. Y claro está, a ese reportero al que siempre le das entrevistas.
Superman, enésima película del héroe per antonomasia. Este personatge de DC Comics que ara arriba de nou amb una versió en el que tractarà d'aportar matisos diferents al personatge. En este cas, en un món que ha perdut la fe en la bondat, Superman lluitarà per reconciliar-se amb la seva herència kriptoniana i amb els valors humans que van moldejar el seu caràcter. Criat en la Terra, este superheroi que representa la veritat, la justícia i, com no, també dir-ho, l'estil de vida americà, deurà enfrontar-se a un món cínic que contínuament qüestionarà els seus ideals. Entre el deure de protegir a la humanitat i la recerca de la seva identitat, Superman demostrarà que l'esperança i la bondat no passen mai de moda, inclús en estos temps tan foscos, no? Tractant d'inspirar precisament a altres en un futur millor, altres que no tenen els seus poders. Bueno, enèsima versió, com diuen, que promet una visió diferent del personatge, dirigida per James Gunn, amb guió del propi director i amb el repartiment dels seus protagonistes a David Corenswit, Rachel Brosnahan, la meravellosa senyora Maisel d'aquesta sèrie d'Amazon, i Nathan Fillion entre els seus protagonistes. Bueno, recordar que tenim altres estrenes de les que ja hem parlat, però que segueixen vigents en cartellera, com Jurassic World del Renacer, la pel·lícula de Fórmula 1 inspirada en la realitat d'aquest esport i protagonitzada per Brad Pitt. També tenim altres propostes de comèdia per a passar una estona desenfadada en família, com Padre no hay más que uno, cinco, i com no oblidar esa proposta curiosa de terror com és 28 anys després. I per acabar, com estan en la cartellera? Bueno, pues Jurassic World del Renacer està ahí en primera posició. Com era d'esperar, sempre els dinosaures tiren molt i més ara en estiu. Padre no hay más que uno, esta comèdia que ja va per la cinquena entrega, s'ha col·locat en segona posició. Helio, que és una de les estrenes d'esta setmana que s'ha atrevit a plantar-li cara a la tot poderosa, al tot poderós Superman. Feu la pel·lícula Com entrenar el teu drac, Lilo i Stitch, 28 anys després, Sirat, una pel·lícula premiada, i Missió impossible, Sentència final, esta octava pel·lícula d'esta franquícia que tancaria junant Megan 2.0 el rànquing de pel·lícules més vistes. I hasta ací esta secció de cine i sèries express. Esperem que gaudiu del vostre temps lliure ara que és estiu, que us permetiu poder veure alguna d'aquestes sèries i pel·lícules. Mm-hmm. I sense més, us espero i ens veiem la propera setmana. Vinga, adeu.
Xavi Manzanet i Nebot per part de Mare, una de setmana i una de sèries. Per cert, que divendres vinent estarem en la Màrsala, sí, en la platja de Benafeli, en Almassora, sa bandera blava. No pot faltar, que seria un estiu nostre, de Pueblos Cope, perquè en estiu ens convertim en ràdio viatgera. Les festes, les costums, les tradicions, la gent de la nostra terra configura l'actualitat estiuenca. És lo que anomenem Pueblos Cope.
Mediodía.
Cope más Castellón.
Estar informado.
Estem de divendres, però és un divendres especial pel que anem a conèixer. Bueno, ho vam comentar l'altre dia, però i sos preparatius, jo no sé què li passarà a aquest home, si podrà aguantar-nos 2025 en tantes emocions que està sentint, que està vivint i que està també protagonitzant. Parlem de Xilxes. Sabeu que ha sigut el quart centenari de la troballa del Santíssim Crist de la Jonquera. Van ser Premi Cope Castelló especial també la passada setmana. I com vos diem, este diumenge van a protagonitzar ni més ni menys que el que s'anomena el Dia del Senyor, és a dir, la missa de la 2 de Televisió Espanyola a les 10:30 del matí. Mossèn Antonio Sanfélix, com està en este divendres? Jo estaria, no sé com estaria, estressat.
Molt bon dia, Raúl. Bueno, pues sí, anem a tope en preparatius, esperant ja també avui que arriben tots els de la televisió per a preparar la retransmissió i així, pues, amb molta il·lusió, esperant i preparant aquest aconteixement, pues, que s'unís, com tu veries, a totes aquestes celebracions que estem vivint en este any del quart centenari del nostre patró, el Crist de la Jonquera.
O sigui, que això no se va acabar quan vau tirar el castell.
No, la veritat que no, i unit a això també està a fer referència, no? I aquest premi que recibíem el passat dia 1 de juliol de la cadena COPE, que també ha sigut, pues, una alegria per a la comissió i per a tot el poble, no? Ens ha donat aquest reconeixement a tot el treball que hem fet durant aquest any del centenari. I ara, pues, a unir també, a coincidir, pues, que Televisió Espanyola, des d'aquest programa tan especial del Dia del Senyor, retransmitir l'Eucaristia cada diumenge, pues, també ha volgut fer-se eco del centenari venint a retransmitir este diumenge 13 de juliol la Santa Missa des de la parròquia de Xilxes.
Què significa això per a, no sols per a la parròquia, per a Xilxes també?
Home, per a Xilxes és algo molt important, perquè donar-nos a conèixer des de la nostra fe, des de la nostra identitat i de la nostra devoció al Santíssim Crist de la Jonquera, pues, a tota Espanya almenys, no? És un dels programes, me dient el director més vist, de més audiència de la 2, i que seguís molta gent, especialment també molta gent major, molta gent que està maleta, que no pot eixir de casa i que veu cada diumenge ahir l'Eucaristia, i és això, és entrar en les cases, no?, de tota Espanya per a que coneguen Xilxes, perquè previ a l'Eucaristia n'hi ha un xicotet programa que fan en el que se parlarà de la parròquia, se parlarà del poble, i així, pues, coneixeran Xilxes en tots els puestos, coneixeran la nostra fe i coneixeran la nostra tradició. Pues jo penso que per a Xilxes és algo que ens enorgullís i al mateix temps, pues, una responsabilitat, no?, estar a l'altura, i per això en tant de carinyo estem durant tots aquests dies preparant-ho.
Oficia vostè, Antonio?
Sí, oficiaré jo l'Eucaristia i el cor parroquial també serà el que tindrà la part del cant, i els membres de la comissió de la parròquia un poquet, pues, també col·laboraran i participaran en la celebració.
Escolta, i l'himne del quart centenari també l'interpretaran o...?
Els gotxos. Del Crist, no? Seran els que explicaran el punt final a aquesta celebració tan important. Mm.
L'església, l'edifici, me referís, que tindrà que variar un poquet, no? Perquè ja sap, les càmeres, els focos, tot això ho han previst ja...
Bueno, avui al migdia o primer de la vespre arriba tot el dispositiu. Ja està tota la logística muntada, que han estat així antes preparant-ho. Dos camions, tres unitats mòbils. Són quasi 30 persones les que venen, se desplacen per a la retransmissió. I m'han dit, jo no sé el que van a fer, però m'han dit que no m'assuste, que la iglesia me la van a desmuntar tota, en càmeres, en focos, en il·luminació, bueno... Tot un muntatge impressionant, que serà demà de matí, no? Demà de matí m'han dit que seran tot el matí preparant-ho. Però després m'ho dicen al puesto llevant.
Doncs segur que ho faran. Per la 2 de Televisió Espanyola, el proper diumenge a les 10:30, el programa El Dia del Senyor des de la parròquia de l'Assumpció de Xilxes a motiu d'este quart centenari del Santíssim Crist de la Jonquera. No ens faig un spoiler, però la homilia, què dirà?
A veure, este diumenge és un molt, molt bonic l'Evangeli, perquè és l'Evangeli del bon samarità. Ja porto unes dies reflexionant i pensant què vaig a dir, però bueno, va ser una meditació mística en què anem a contemplar a Crist, que se fa el bon samarità, és a dir, el que ha baixat per alçar-nos a nosaltres de les nostres postracions, de les nostres humillacions i de les nostres debilitats, i donar-nos la vida, no? És el que ens sana, és el que ens cura, és el que ens torna l'esperança i l'alegria al cor. Entonces, pensé que no pot ser un evangeli més bonic per a poder compartir-lo en tota la gent que seguisca aquesta retransmissió de la missa. Mm-hmm.
Doncs no vull assustar-lo, però este programa, encara que va per la 2, és dels més vists en el diumenge del matí en totes les televisions nacionals. Però allà vostè,
Contem en l'ajuda del Senyor i del Santíssim Crist de la Jonquera. Això em dona molta pau.
Mossèn Antonio San Félix, gràcies per compartir amb els oients de COPE el que els significa este fet, que li dona una dimensió a nivell nacional i també internacional, perquè en el canal internacional de Televisió Espanyola també es fa ressò. I enhorabona per tota la tasca que estan realitzant, del contrari, tot això no seria possible.
Moltes gràcies, Raül, i invitar a la gent, almenys a que sintonitzen la emissió de l'Eucaristia, i qui vulgui vindre en directe a viure d'ací, pues, també, per suport, que estan invitats.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Tot un comboi sense cap dubte. Per això ens convertim en ràdio viatgera, perquè les festes, les tradicions, els costums, la gent de les nostres comarques configuren l'actualitat estiuenca. Abans de que continuï Mediodía en COPE amb Pilar Cisneros i Jorge Bustos, mira, el divendres que ve, Villa Purificación, que és en Montanejos, és un edifici municipal de Montanejos, faran la inauguració de la nova plataforma tecnològica per la prevenció i gestió del risc d'incendis forestals al municipi, que està financiat pels fons Next Generation destinats al Pla de Sostenibilitat Turística en Destinacions. Bé, pareix que n'hi ha un pla propi. Estarà participant Ángel Gallardo, que és el CEO de Open Media Solutions, José Luis Liz Graña, CEO de Piro Fire Station, Leopoldo López, que és el cònsul honorari de Xile a la Comunitat Valenciana, i, per suposat, Miguel Sandalinas, l'alcalde de Montanejos. I és que Montanejos pareix ser que té un sistema propi de vigilància per a previndre els incendis forestals. I tot això es presentarà el divendres vinent, el divendres dia 18 a les 11:30 del matí a Villa Purificación. Continua Mediodía en COPE i recorda, a les 2 de la vesprada de 20 minuts estarà així Alberto Marco amb el informativo Mediodía COPE i les notícies més properes a tu.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Los lunes son de gastroexperiencias for Vedat Mediterráneo. Los lunes, a partir de la 1 de la tarde, en COPE más Castellón con Carlos Pérez, gastroexperiencias for Vedat Mediterráneo.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Com sempre, com mai. Renueva tu abono del Club Deportivo Castellón online. Más info en web, redes y en abonados@cdcastellón.com. Tornem a omplir l'Skyfi Castalia.
El doctor Medina vuelve a viajar a África con su ONG Yucan Yolé. Si tienes gafas graduadas que ya no utilizas, entrégalas en tu centro Visualis más cercano y el doctor Medina las hará llegar a quienes más la necesitan. Visualis y COPE Castellón con acciones solidarias. Tu concesionario Lexus Castellón te ofrece las últimas tendencias en moda con Begoña Campos. Todos los lunes en COPE más Castellón, sigue las últimas tendencias con Lexus Castellón.